Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra anem a començar les converses gironines i ho fem amb aquesta primera edició, el primer programa de l'any nou, el primer programa de 2021. Amb totes les ganes que hem tingut de fer el canvi d'any, de veritat que desitgem des d'ara mateix i des d'aquí que totes les dificultats que hem tingut en el 2020, si Déu vol, doncs, puguin ser millorades i ser solucionades i que tinguem sobretot salut, molta salut per aquest 2021. Bon any a tothom, anem a començar les converses gironines, els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I cada setmana tenim amb nosaltres amb en Josep Víctor Gay. Un any més, Víctor, ja van uns quants, eh?
Ja en portem una quinzena, sembla que vam començar, però ja en portem...
15 anys.
15 anys. Déu-n'hi-do, eh?
Molt bé. I bé, avui és un programa molt sentits que té una certa emoció per tots nosaltres, un programa emocionant. Cada Nadal no pot faltar la presència del nostre bisbe, el bisbe de Girona, el bisbe francès. Senyor bisbe, com està? Gràcies per ser aquí amb nosaltres, ni que sigui via telefònica. Benvingut.
Bé.
Estem encantats de saludar-los. Com està visquent aquest Nadal, senyor bisbe?
Bé, amb totes les circumstàncies que vivim tots, diguem-ne, no? Però intentant viure'l en la mesura que podem, no? Potser sense tanta mobilitat, però intentant viure a fons amb tot el que celebrem del naixement de Jesús i amb tota la litúrgia de tots aquests dies, no?
Bé, senyor bisbe, no li sembla que d'alguna manera aquesta situació, aquestes circumstàncies que poden ajudar, si més no, els creients i poder fins i tot els no tan creients, diguem-ho així, a sentir, a viure aquestes festes i amb la perspectiva de l'any que tot just comencem? Què li sembla?
A mi em sembla que sí, perquè, en definitiva, el misteri de Nadal, el naixement de Jesús, ens porta a contemplar-lo des de la senzillesa, des de la pobresa, des de la manca de recursos, des de la solitud també, allà doncs amb aquell reclòs dels pastors. Per tant, diguem-ne, un any en el qual potser es viu el sentit de festa, però el sentit de festa més interior, més personal, més de cadascú, encara que es trobin a faltar les relacions d'afecte personals, però es viu intensament o es pot viure intensament. I també, d'alguna manera, la situació d'ara, sense tantes celebracions, sense tanta parafernàlia, ens ajuda potser a contemplar i a viure més realment el que va ser el misteri de Nadal. Per tant, a l'hora de viure'l intensament, ens pot ajudar a viure'l, certament.
Senyor bisbe, què ens està ensenyant aquesta pandèmia, si és que ens ensenya alguna cosa? Aprendrem realment alguna cosa de tot això?
Mira, jo penso que aprendrem a ser limitats, és a dir, a donar-nos en compte de la nostra fragilitat humana. Hi havia un moment que amb tots els avenços tecnològics, científics, ens pensàvem que teníem el món a les nostres mans, que érem els amos i senyors, que d'alguna manera ho teníem tot solucionat o teníem possibilitats. I aleshores un bitxet, un virus, ens posa en qüestió i ens diu: no, sou humans i sou fràgils. I tan fràgils que és difícil aturar el contagi i aturar la malaltia. I això a nivell mundial. Per tant, diguem-ne, ens fa donar allò que deia el Papa, que tots som fràgils, anem amb un mateix vaixell, i en definitiva ens hem d'ajudar més tots i hem de valorar sobretot allò que té valor en la vida. Perquè segur que aquest és un dels aspectes positius que aquests dies, aquest temps, ens ajuda a valorar molt més el que abans no valoràvem: les relacions personals, els signes d'amistat, la trobada familiar amb els altres, la trobada amb els avis, és a dir, tota una colla de les salutacions, hi ha una colla de qüestions que donàvem ja per suposades i eren tan normals que ara les trobem a faltar i per tant les valorem. A mi em sembla que això és positiu.
Bé, encetem l'any, l'Església que és a Girona també l'enceta. Quin missatge, a banda dels que ja ens ha dit aquests darrers dies, adreçaria als fidels? Aquí tenim un... ens escolta molta gent molt, molt diversa, no sols del nostre bisbat, sinó que és un programa doncs, que s'emet per tot Catalunya i Andorra. Per tant, vull dir, quin missatge des de el nostre bisbat, un dels més antics de Catalunya, li agradaria adreçar a aquests oïdors i oïdores doncs, que ens escolten d'arreu del Principat?
El missatge, penso jo, ha de ser un missatge d'esperança, en el sentit de que ens hem adonat i ens adonem de la importància que té doncs, la unió de tots junts per fer front a les dificultats. Per tant, un missatge d'esperança en què anirem aconseguint fer front, certament, a aquesta pandèmia, però alhora també crec un missatge de valoració de la vida humil, senzilla, normalitzada de cada dia. És a dir, d'alguna manera, doncs tocar de peus a terra i ajudar-nos a valorar tot allò que és la vida de cada dia. Perquè, en definitiva, és en la vida de cada dia que nosaltres doncs, ens realitzem, en la vida de cada dia, és amb la que nosaltres tenim relació amb els altres, en la que estimem, en la que creiem, en la que doncs, tenim relació amb Jesucrist, o el descobrim també amb els altres. Per tant, aquests dos missatges, esperança, i esperança perquè també ens ajudem més, i l'altre és valorar també la vida normal, la vida senzilla de cada dia positivament.
No fa molt, senyor Bisbal, l'hem escoltat convidant els empresaris a no acomiadar els treballadors durant aquest temps de pandèmia, malgrat els resultats de l'empresa no puguin ser òptims. Creu que li poden fer cas als empresaris en aquests moments?
Jo crec que n'hi ha que n'han fet cas, no només que poden, sinó que ho han fet. És a dir, els que jo conec i he parlat s'han resistit molt, diguem-ne, en acomiadar. Més aviat han mirat de que alguns treballadors tinguessin aquests ERTOs, aquesta situació, diguem-ne, que poguessin tenir una subvenció, esperant de poder tornar a continuar doncs amb la... la normalitat, diguem-ne, del treball, no? N'hi ha altres que certament per la situació econòmica ja no han pogut ja tornar a obrir o tornar a tirar amunt les persianes, no? Clar, aquesta situació és més difícil, no? Però jo en conec alguns de que certament s'han esforçat i han fet possible, i ho han fet possible i ho fan, diguem-ne, no?
Bé, la seva, entre cometes, empresa, és a dir, en el nostre bisbat, també hi ha més d'un centenar de treballadors, de preveres, doncs, que malgrat les dificultats, la pandèmia de l'any que hem deixat enrere, han seguit fent la seva feina. Com valora l'esforç doncs, que ha fet el presbiteri a Girona en aquest any tan difícil que ha sigut el 2020?
Jo el valoro molt, molt. És a dir, la missió que han exercit els capellans, la creativitat que han tingut la majoria, la preocupació per posar-se en contacte, ni que sigui telefònicament o per altres mitjans virtuals amb els fidels, l'acompanyar, diguem-ne, famílies que han vist doncs la mort de persones estimades i que només han pogut acomiadar-lo o acomiadar aquesta persona amb 3 o 4 persones al cementiri, i el prevere hi era, i el capellà hi era, o també en els sanatoris. És a dir, jo valoro molt la situació dels capellans. I sobretot també dels capellans que estan als hospitals, diguem-ne, no? Perquè han estat a la primera línia, han atès totes les situacions que els hi han demanat, no? Per tant, em sembla important, no? I el sofriment que això també ha generat amb els capellans. I a més, allò tan senzill de dir, mentrestant, quan no podien exercir moltes altres activitats, el que han fet és celebrar la missa privadament, pregar i trucar, estar alerta del que succeïa a les seves parròquies. Per tant, certament, jo n'estic molt content i valoro molt tot el seu treball i la seva missió.
El temps passa d'una forma increïble. Recordem aquell 16 de juliol de 2008, quan vostè va ser nomenat bisbe de Girona, la consagració uns dies després, el 19 d'octubre. Com deia jo abans, estem parlant de l'any 2008. Han passat ja uns anys i estem justament entrant en aquest 2021, i aquest serà, si s'acompleixen els terminis, el darrer any com a bisbe de Girona. Com ho afronta això, senyor bisbe?
Bé, doncs, amb molta serenor, amb molta pau. És a dir, jo, quan sigui el moment, haig de presentar al papa, doncs, la meva, segons el cànon de dret canònic, que he complert 75 anys, i, per tant, diguem-ne que poso el càrrec a disposició del Sant Pare, i ell ja decidirà, quan cregui convenient, doncs, de nomenar el meu successor. I és clar, és amb tota la pau i amb tota la serenor que cal fer-ho mentre estigui ara estant, diguem-ne, al peu del canó fins a l'últim moment, és a dir, fins que hi hagi el relleu, em toca exercir, diguem-ne, com a bisbe de Girona i, per tant, intentar fer-ho el millor que pugui i el millor que sàpiga.
Bé, durant aquest any que hem acabat, el 2020, vostè va ser un pioner, diguem-ho així, d'emprar per acostar les celebracions als fidels, especialment durant les setmanes, doncs, en què el confinament era total. Es van transmetre, doncs, pels mitjans de comunicació propis del bisbat, doncs, les celebracions a la catedral que vostè presidia. I quina valoració en fa d'aquesta experiència, dir que possiblement, fins i tot gosaria dir que més enllà, doncs, dels confinaments, podria ser una, a part de les que ja es fan habitualment, però en el bisbat de Girona, doncs, no ho teníem experimentat, doncs, com gràcies a la seva iniciativa, doncs, es va fer aquelles setmanes i que van incloure la Setmana Santa. Per tant, ara amb una certa perspectiva, com valora aquesta iniciativa que va tenir?
Oh, jo penso que molt positivament. És a dir, tota la Quaresma va ser per Setmana Santa i després la Pasqua. És a dir, d'alguna manera, tot aquest temps litúrgic, Quaresma, Setmana Santa i Pasqua, vam fer servir, doncs, telemàticament, la transmissió de les celebracions des de la catedral i sense presència, diguem-ne, de fidels, però, diguem-ne, portant la celebració i ajudant a viure la celebració a molts fidels o a bastants fidels des de casa seva. Per tant, diguem-ne, sí que no hi havia la comunió, doncs, tal com la fem, presencial, però hi havia la comunió espiritual, diguem-ne, hi havia també aquesta possibilitat de celebrar aquest temps litúrgic, encara que fos, doncs, amb la distància i que fos pels mitjans virtuals. Per tant, jo penso que és no només meva, sinó d'altres preveres que també oferien la transmissió de la missa i altres pràctiques de pietat i altres pregàries, que va ser possible, d'alguna manera, que els fidels poguessin continuar participant de la litúrgia. I aquest és un aspecte de creativitat que també cal valorar durant aquest temps que hem viscut de la pandèmia i del confinament.
Durant aquests dies són molt els nens i també els adults que hem escrit la carta als Reis. Disculpi la curiositat, però ens intriga saber que ha posat a la carta el bisbe de Girona en aquesta carta que imaginem ha escrit als Reis.
No, és imaginatiu perquè ja no n'escric de carta als Reis, però sí que n'escric de carta als Reis, també d'alguna manera és aquell desig. Mira, m'agradaria i demano una església de Girona que sigui viva, que tingui aquesta dimensió de comunicar l'Evangeli senzillament, d'acolliment de les persones, que s'alegri amb els que s'alegren, que sofreixi amb els que sofreixen. M'agradaria també doncs, que tinguéssim més vocacions al presbiterat, perquè són necessaris els preveres, els capellans. M'agradaria també que els joves, sobretot les noves generacions, descobrissin el que significa la vida cristiana, descobrissin Jesucrist en definitiva, perquè moltes vegades hi ha una visió, diguem-ne, estrafeta o no correcta del que significa la vida cristiana i Jesucrist. Tot això és el que m'agradaria i el que demanaria també amb aquesta carta, diguem-ne, o carta fictícia, doncs, als Reis.
Bé, tornem una mica de tocar a peus de terra. Un dels efectes negatius, doncs, de la pandèmia que hem patit el 2020 i que encara, d'alguna manera, segueix també en el 2021, si més no, en aquestes primeres setmanes, és els efectes econòmics, que ja el senyor bisbe ja ens ha comentat, també, però també l'economia diocesana, sens dubte, també ha afectat. No només donar el confinament, entre altres coses, doncs no es podien fer les col·lectes perquè no hi havia celebracions. En quins aspectes això ha afectat a l'economia de la diòcesi i quines mesures es poden prendre, si és que n'hi ha alguna?
Bé, és clar que ha afectat, perquè tants dies sense, tants diumenges sense col·lectes, diguem-ne, això afecta sobretot a l'economia de les parròquies, no? Però després també, com un aspecte positiu, és que després, quan es van poder tornar a posar les col·lectes, a fer les col·lectes, també no va baixar tant, diguem-ne, també van haver donatius una mica especials, o la gent va ser més conscient que també calia mantenir d'alguna manera la responsabilitat amb el manteniment econòmic de l'Església. És a dir, més que propostes, diguem-ne, concretes o eficaces, diguem-ne, és d'alguna manera ajudar a que tots plegats siguem responsables de que, en definitiva, tenien condicions la parròquia, tenien condicions, diguem-ne, els locals parroquials, tenien condicions els nostres temples i tot plegat per poder servir millor a les persones. Això demana, doncs, tenir una economia, ni que sigui minsa o que sigui mínima, però demana tenir una economia i poder fer, doncs, totes les obres i el manteniment que calgui, no? Per tant, aquesta responsabilitat del manteniment de l'Església, del manteniment de les obres de l'Església, dels mateixos temples, és, em sembla, una consciència que hem d'anar creant. Ja es té, però hem d'anar mantenint i hem d'anar creant.
Si em permet, senyor bisbe, jo torno una mica al terreny més personal per parlar de futur. Sempre parlar de futur sempre té dificultat i sempre és incert, però li voldria demanar si en el seu futur l'imagina a prop de Girona o potser a prop de la seva estimada terra del Penedès.
No, a prop de Girona, a Girona, en principi. És a dir, en principi tinc pensat, no sé, depèn d'última hora, però quedar-me aquí a Girona perquè és el lloc on he estat i també és el lloc en què puc oferir a la persona, al bisbe que em succeeixi, li puc oferir doncs, també el meu servei quan cregui convenient i l'ajuda, diguem-ne, parròquies amb aquesta situació, diguem-ne, precària de manca de capellans. Per tant, em sembla que la meva responsabilitat està en posar-me al servei, diguem-ne, també del bisbat de Girona i continuar amb el que se'm demani.
Bé, tornem ara a la realitat del que ha sigut aquest any que tot just hem deixat enrere. Vostè repetidament ha dit que ha elogiat amb tota justícia el servei i la feina de Càritas, de totes les Càritas, les parroquials i la diocesana, i fins i tot l'ha qualificat com la cara amable de l'Església. Ens podria fer una valoració global doncs, de la feina dels serveis que Càritas a Girona, tant, repeteixo, tant en l'àmbit parroquial com en la Càritas diocesana, ha portat a terme en aquest any de prova, diguem-ho així, que acabem de deixar enrere.
Mira, Càritas, esclar, s'ha vist d'alguna manera urgida a donar cobertura a moltes més persones, diguem-ne, amb el servei d'aliments. I aquesta és una qüestió que ha sigut prioritària durant aquest temps. Això no vol dir que no s'hagin continuat tots els altres serveis que es fan i tots els altres projectes que s'estan portant a terme, no? Com Ecosol, com la cooperativa doncs, d'inserció de treball, d'inserció del treball, com... però, per exemple, altres programes com l'aparellament d'un avi, que no, els nois i noies no han pogut anar a les residències. També un aspecte positiu ha sigut que s'ha creat Càritas Jove de Girona, no? Una colla de nois i noies que ja primer s'han preocupat molt dels sense sostre, dels sense llar, no? Que viuen al carrer i han anat i els han conegut i van organitzar també una trobada perquè siguem conscients amb testimonis mateixos d'aquests que havien estat sense llar, no? Doncs perquè siguéssim conscients d'aquest problema, no? I després també doncs, s'ha anat continuant també la presa de consciència, ajudar a prendre consciència de la situació actual, dels reptes que tenim a Càritas, no? És clar, i Càritas, en definitiva, és la cara amable de l'Església. També hem tingut una dificultat, o, si voleu, pels voluntaris. És clar, els voluntaris, de segons quina edat, que eren persones de risc, s'han tingut de retirar a una segona línia, no? No han pogut estar a primera línia per mesures sanitàries, no? Això també, doncs, també ha provocat, d'altra manera, que persones voluntaris amb menys edat també s'oferissin com a voluntaris. Per tant, diguem-ne, sap greu pels que s'han tingut de quedar a segona línia, i a més els sap greu, però també això ha portat potser a una presa de consciència d'altres que s'han ofert com a voluntaris. Per tant, certament, Càritas està exercint la seva missió d'una manera molt important i fent front als reptes que s'estan plantejant, que superen en aquest moment, tinguem en compte les possibilitats humanes i econòmiques que té Càritas.
Estem a la recta final del programa. Només temps hi ha per acomiadar-nos i, això sí, demanar-li abans de fer-ho, si ho desitja, doncs transmet aquesta felicitació d'any nou, no? Aquests bons desitjos per aquest 2021 que hem acabat de començar.
Sí, és clar. I el primer desig seria que puguem afrontar, diguem-ne, amb la vacunació i amb les mesures, diguem-ne, de terapèutiques necessàries, puguem afrontar aquesta pandèmia que sembla que ha vingut per quedar-se, però si tenim mitjans per fer-hi front, això seria el més important. I que, d'alguna manera, aquest any 2021, doncs recuperem també positivament tot allò que fa que la nostra vida realment tingui sentit, des de les actituds més personals fins a l'actitud de relació amb els altres, d'estimació amb els altres. Per tant, seria un any, desitjo, ple dels dons i dels dons de Déu per cadascú de nosaltres i per cadascú dels oients.
Senyor bisbe Francesc Pardo, agraïm moltíssim que hagi estat el nostre primer convidat d'aquest any 2021. Molta salut, bones festes, que passin els Reis de la millor forma possible i desitgem de tot cor que fins aviat.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies, adéu-siau.
A reveure també, Víctor, gràcies per aquest primer programa de 2021.
Que en puguem fer tots els que tenim previstos.
Que vinguin com a mínim 15 més. Recordin que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter, gràcies per la seva escolta. Tornem la propera setmana, si Déu vol. Adéu-siau.